L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, amb interrogant, som immortals? Luján Comas, doctora Comas, benvinguda. Gràcies per tornar al programa. Un plaer.
Hola a tots. Moltes gràcies per portar-me.
Vicente Merlo, ben retrobat. Benvingut.
Gràcies,
gràcies per ser nosaltres. Presentant el seu llibre Eres immortal, que ha publicat Siglantana. Vicente, som immortals?
Bé, el títol mateix del llibre no poso interrogant, sinó que és una afirmació contundent i estic totalment convençut de que efectivament som immortals.
I d'una banda parla de les experiències properes a la mort i fa en el llibre un mapa del més enllà. D'alguna manera, s'està desviant o no en Vicente Merlo del seu camp de treball habitual, hinduisme, budisme, tradicions contemplatives, o estem parlant del mateix?
Estem parlant de coses molt, molt relacionades. Encara que jo al llibre no em centro en les tradicions religioses o contemplatives del passat, però si ho féssim veríem que estan dient el mateix, pràcticament.
Vicente, cada dia amb un català, més bon català, eh? Aquí, si anéssim a la Maroteca i recuperéssim les primeres intervencions, sí. Veuríem tota l'evolució.
Sí, sí.
Bé, posem-nos una mica al dia, recuperem informació, si us sembla bé, sobre les experiències properes a la mort. Vosaltres, amb el vostre llenguatge, com les definiu, les experiències properes a la mort? Com us les expliqueu, com les expliqueu a la resta de gent? En aquest cas, com a metgessa, doctora Comas.
Pues jo diria, a mi les experiències properes a l'amor m'interessen aquelles que són properes a l'amor. És a dir, que tu tens un diagnòstic d'una aturada cardíaca, que estàs en un hospital, no la que ha passat a fora, a casa seva, que no se sap què ha passat. Però aquestes, per mi, són estats expandits de consciència en els que no hi ha batec del cor, no hi ha tensió arterial, no hi ha respiració espontània, no hi ha reflexes medulars i no hi ha consciència, un electroencefalograma pla, o sigui, no hi ha activitat elèctrica del cervell. Però aquests pacients, en un percentatge, ja dic, amb aturada cardíaca d'entre un 6 i un 20 o 25%, tenen unes experiències de consciència expandida que diuen que és el millor estat, l'estat més conscient que han tingut en tota la seva vida conscient. Per mi és això.
D'alguna manera, amb les experiències properes a la mort, en Vicente Merlo el que ha constatat és aquest lligam entre el que diuen aquestes persones i el que ens han dit tots els mestres, grans mestres, en les tradicions de saviesa al llarg de la història sobre què hi ha després de la vida.
Efectivament, per això en la tercera part encara deixo de banda les tradicions clàssiques, religioses, contemplatives, però em centro en ensenyances contemporànies, i no només d'una escola o d'un mestre o d'un autor, sinó des de perspectives molt diferents, i les coincidències entre aquests ensenyaments i la CCM em sembla molt, molt important.
La psicòloga i professora de la Universitat de Massachusetts, Alejandra Vallejo Nájera, va explicar el 2023 la seva experiència quan la van operar a vida o mort. Deia: vaig sentir que em col·locava mirant cap avall el sostre del quiròfan i veia tot el que estava passant. Veien que tenien tots molta pressa i, en canvi, jo estava molt tranquil·la. Aquesta psicòloga i professora de la Universitat de Massachusetts, a més, explica que va mirar cap a un costat i allà hi havia un home, un senyor flotant com jo, al meu costat, i aquest senyor em va dir: ens hem mort. I jo vaig respondre: doncs sí, ens hem mort, però ho vaig dir amb tota la pau i tranquil·litat. Llavors diu que hi va haver una mena de sotrac que la va estirar cap avall i va sentir el seu nom i la van sacsejar per despertar-la. Segons tots els indicis, aquesta psicòloga va tenir una experiència propera a la mort. D'aquest fenomen, estudiat cada cop per més metges i científics de tot el món, n'hem parlat diverses vegades a l'Ofici de Viure, però que el filòsof en expert en hinduisme i budisme, Vicente Merlo, n'hagi escrit un llibre ara, Eres immortal, fa que hi tornem, perquè no s'acaba mai d'explicar el que aquestes persones que s'han trobat amb mort clínica expliquen del que els passa mentrestant. Diu Vicente Merlo, la persona es troba fora del seu cos, com ella mateixa explicarà més endavant, i generalment, entre cometes, veu el seu propi cos en el lloc de l'accident o a la taula d'operacions. Com l'exemple que us explicàvem fa un moment, com el de tants pacients que han sorprès els seus metges un cop han, entre cometes, ressuscitat i han explicat el que els havia passat. Nosaltres en vam parlar a l'Ofici de Viure abastament amb el doctor Manel Sanz. El programa va tenir tanta audiència ja fa un temps que vam haver de fer una segona part d'aquestes experiències properes a la mort, que el podeu recuperar, si voleu, amb el doctor Manel Sanz, el qual ara escoltarem. El d'avui, d'alguna manera, és una ampliació d'aquest programa amb el mateix Vicente Merlo, doctor en filosofia, i la doctora anestesista Luján Comas.
Abraham Lincoln. L'home va ser creat per a la immortalitat.
Com expliqueu vosaltres que un malalt que està clínicament mort, que jo estic amb ell practicant-li massatge cardíac, punció intracardíaca, li faig descargues amb el D, amb el desfibrilador, li estem administrant sang, fàrmacs, etc. Aquest malalt, durant aquest temps, em pugui explicar exactament, per exemple, tinc malalts que m'han explicat exactament què està passant en aquests moments amb el servei d'urgències, a l'habitació del costat, als quiròfanos d'urgències. I si agafem la bibliografia mundial, veurem casos tan extraordinaris que un malalt que estan reanimant als Estats Units va explicar el que passava exactament en tota classe de detalls a les Antípodes, Austràlia. Com m'expliqueu això? Diu, això no té en absolut cap explicació. Evidentment, doncs, les experiències i vivències al voltant de la mort té que quedar ben clar que es produeixen exactament durant l'interval de temps que el malalt està clínicament mort, és a dir, electrocardiograma pla. Tenim experiències a partir dels 15 segons també electroencefalograma pla, estan sense reflexes, sense respiració, i nosaltres estem practicant mesures de reanimació cardiorrespiratòria durant uns minuts fins que els recuperem, els que aconseguim recuperar. Les vivències i experiències dels meus malalts al voltant de la mort els hi condiciona un impacte profundíssim a nivell psicològic, sobretot en la seva concepció existencial, que determina un canvi de la seva dinàmica vital, del seu rol vital.
Investigant, Vicente Merlo, les experiències properes a la mort i tota la bibliografia, que cada cop és més nombrosa, que hi ha sobre el tema, bé, si haguessis de fer un resum del que t'ha cridat més l'atenció, què diries?
Jo destacaria dels 12 o 15 passos que va assenyalar ja Raymond Moody en el seu llibre Pioner de 1975. A mi m'agrada destacar 4 o 5 moments. El primer, efectivament, és el de la sortida del cos. Això ja el doctor Sanz deia, no té explicació. Tenim que afegir, no té explicació científica, perquè des de Plató, que ja ens deia que l'amor és la separació de l'ànima respecte del cos, o des del Bardo Todol, el llibre tibetano dels morts, o des del llibre dels egipcis o dels maies, s'ha descrit i s'ha explicat molt bé, perquè explicar no és sol explicar científicament.
Clar, o sigui, aquí està parlant el doctor en filosofia, en Vicente Merlo, que arriba a les experiències properes a la mort després d'haver llegit moltes coses sobre el tema.
Clar. En realitat, les experiències properes a la mort semblen noves en els 2 o 3 darrers segles, però abans entraven completament dins del model de la realitat i de l'ésser humà. Aleshores, el primer pas, sortida del cos. Efectivament, hi ha un canvi de dimensió, però també això és estrany per a la ciència moderna. Aquest món físic és només una de les múltiples, potser 7 dimensions de l'univers, i quan l'ànima es desprèn del cos físic, en ECM o després de morir definitivament a aquesta vida, passa a una altra dimensió. Potser podríem dir que el famós túnel és una mena d'agujero de gusano a través del qual es passa del món físic al món energètic, emocional, astral o com es digui. Per tant, primer pas, sortida del cos. Segon pas, igualment desconcertant per als científics. Començo a trobar a familiars, a éssers, seres queridos que ja han fallecido. Això també és desconcertant per a la ciència. I els dos punts més destacaria molt breument. El següent és l'experiència cumbra de la majoria de les ECM, que és l'encuentro amb una luz amorosa, amb un ésser de llum que irradia un amor incondicional fantàstic i que proporciona l'experiència més meravellosa de tota l'existència d'aquestes persones. I el darrer punt que escolliria d'aquests 12 o 15 seria la retrospecció vital. Hi ha una revisió de la vida de tota o a vegades d'alguns moments determinats. Això vol dir que estem en un temps i un espai diferent. Per això el primer tret que senyala Raymond Moody és la inefabilitat. Tu vas llegir el primer text que has llegit, efectivament, de manera semblant a les experiències místiques, no es pot relatar amb facilitat què és el que estem vivint allí perquè pertenece a otro orden de la realidad.
Els 12 passos característics de les experiències properes a la mort, segons Raymond Moody, recollits per en Vicente Merlo, aquest Raymond Moody va ser un psiquiatre nord-americà, inefabilitat de l'experiència, lucidesa, sentiments de pau i desassossec, la consciència d'estar mort, experiència extracorpòria, aquesta ubicació exterior al propi cos, flotant, normalment des del sostre, espai fosc, percepció d'un entorn sobrenatural, un paisatge de colors bonics, flors, de vegades música, tal com ens deia en Vicente, hi ha trobada i comunicació amb persones difuntes, sobretot familiars, visió de llum brillant o ser de llum, sentiment d'amor incondicional, retrospecció vital panoràmica, tal com ens comentava en Vicente, un resum de la vida, prognosi o flash forward, presencien part de la seva vida futura, que això ja costa encara... Si tot el que hem dit costa d'entendre, això encara costa d'entendre més, a la nostra ment racional. Ara en parlarem. La percepció d'una frontera, un límit que si el sobrepassen no tornen a la vida, i el retorn conscient al cos físic amb la decepció consegüent per haver perdut una cosa tan bonica, un estat tan bonic com el que es trobaven. Aleshores, tot i així, encara el doctor Sanz ens deia a mi, amb qui em costa precisament més parlar del tema és en part, no en tot, evidentment, de la comunitat mèdica. La doctora Luján Comas, per al·lusions, què hi té a dir? Ho dic perquè segur que encara hi ha també molts col·legues que diuen, doctora Comas, que estem parlant d'al·lucinacions, etc.
Sí. Abans de contestar-te, m'agradaria comentar una petita anècdota de l'Alejandra Vallejo Nájera. Ella em va fer una entrevista i a la mida que jo anava parlant, ella es va adonar que ella havia tingut una ECM.
Ah, va ser durant l'entrevista? Sí, ostres, sí. Que bo!
Sí, 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 després ella ho reconeix, no? Era un episodi que li havia passat, però no sabia què era. Mm. I al parlar i veure que és una normalitat, entre cometes, en uns casos... va dir, jo també, no?
Això també ens porta cap a la conclusió que segurament en el passat hi havia persones que ho havien viscut i que no, o bé no ho reconeixien com a tal i es pensaven que era una imaginació. Sí. Tot i que també és veritat que les persones que han viscut diuen de cap manera m'ho vaig imaginar, sinó que era una experiència ben real, no? Sí. O també hi havia la por de parlar-ne.
És que quan parlaven, si parlaves amb el metge, amb l'equip mèdic de l'hospital o amb la família... no t'entenien, deien que era la medicació, o t'enviaven al psiquiatre i et donava pastilles i la gent no volia. Per tant, no podien comentar, però gràcies a la divulgació que està havent en els últims anys, la gent s'adona de que allò que havia viscut realment va ser real, i que a molts països, a diferents religions, diferents èpoques, diferents persones, els hi ha passat exactament igual. I això no passa en les al·lucinacions. M'has parlat de les al·lucinacions i...
Com una resposta...
dels metges.
Exacte, no de tots, però sí que de vegades...
És el més fàcil de dir. Però mira, actualment, quan hi ha una reanimació, normalment és a quiròfan, és en un hospital, i el que expliquen ho poden constatar el personal que estava allà. A lo millor et diuen, pues mira, tothom portava esclops, menys un que portava bambes. O va caure el bisturí elèctric i no hi havia cap altre i no estava estèril i van haver d'esterilitzar. Això no ho sap un pacient. O et diuen, quan li trucaven per telèfon al cirurgià, la infermera posava pòsits grocs en un tabló. Coses d'aquestes es poden constatar.
Clar, no és una al·lucinació.
No és una al·lucinació. El cervell està perfecte, no té una patologia que pogués donar cas a l'al·lucinació. De l'al·lucinació la gent no vol parlar, són desagradables i no els hi canvia la vida. I a més, amb el temps, o es dilueix o es va canviant. En canvi, una ECM, el text és exacte. Poden passar 20 anys, 30, i s'emocionen quan ho deien. És una vivència, no és una imaginació, no?
Sí, quan la doctora Comas, per situar a les oients i els oients que sigui la primera vegada que ho escolten, quan diu un ECM, està parlant de aquestes experiències properes a la mort.
EPM.
Que jo sempre dic que, de fet, moltes d'elles són experiències de mort real, no? O sigui, no són properes a la mort, sinó perquè la persona clínicament està morta.
Exacte.
Quan vostè treballava... començar sent estaciòloga o estudiava la carrera, tot això era impensable. No s'hauria imaginat mai, doctora Comas, que estaríem parlant avui d'aquest tema.
Totalment. La vida m'ha portat cap aquí.
Sí, de fet, sí. Recordo, com he dit, que Mangi Carmelo va escriure el llibre Existe la muerte el 2014, que ja compta amb 13 edicions.
Sí.
I és Existe la muerte amb interrogant, que és clar, ara veient també, o sigui, en Vicente ja ha titulat Eres immortal, o sigui, són llibres cosins germans, eh?
Sí, sí, però ara és més fàcil, no?
Exacte.
De presentar.
Sí.
Sí.
Vicente, no sé si pel que fa a totes a les característiques de les experiències properes a la mort, aquests trets que destacàvem, n'hi ha algun que puguem comentar una miqueta més, com per exemple aquest que costa tant d'entendre com veure què serà, que hi ha casos documentats, no? Persones que expliquen com serà la seva vida en el futur quan tornin a aquest pla terrenal. Ja ho han vist, com si diguéssim.
Sí. Claro, yo creo que es importante situar los distintos pasos en relación con otras enseñanzas. Por ejemplo, la salida del cuerpo no es algo que solo ocurra en las experiencias cercanas a la muerte, sino que hay toda una corriente de proyección extracorpórea, que es lo que sucede, que es bien conocida por muchas personas que nos han contado sus experiencias. Sin ir más lejos, es muy célebre el Instituto Monroe, de Robert Monroe, que reunía a psicólogos, psiquiatras y gente de todas profesiones y les enseñaba a abandonar el cuerpo y construir su propio mapa de qué es lo que encuentran en las otras dimensiones. Hay bastantes autores, pienso ahora en Anne y Daniel Mewagy-Bodan, a quienes se les han traducido 13 o 14 de sus libros, que llevan décadas contándonos este tipo de experiencias. Por tanto, no es algo tan extraño que solo ocurra en las ECM, sino que ocurre a muchas más personas.
També els ha passat a persones de manera espontània mentre dormen. sense buscar-ho.
Claro, claro. Si no es que la mayoría de los sueños o por la noche todos realizamos ese proceso de abandonar el cuerpo inconscientemente y volver también sí, inconscientemente.
Això és així, Vicente? O sigui, quan, per exemple, somiem que estem volant per la Costa Brava, realment no ho estem imaginant, sinó que hi ha la consciència que connecta, com si diguéssim, amb aquesta part fora del cos?
Jo no generalitzaria. No diria que todos los sueños corresponden a una realidad en las dimensiones sutiles, sino que hay algunos que sí. Y de hecho, en ocasiones se realiza conscientemente esa proyección extracorpórea mientras el cuerpo está dormido. Solo que hay una continuidad de conciencia entre cuando estoy aquí funcionando cerebralmente y con los sentidos abiertos al mundo externo y cuando estoy experimentando una realidad diferente. Pero lo mismo ocurre, antes hablábamos de la importancia de la corroboración empírica para la mentalidad científica. Y incluso a los más escépticos habría que mencionar los casos de experiencia de muerte compartida, que es, digamos, un fenómeno distinto.
Sí, usted dedica un capítulo en el libro.
Y que el propio Raymond Moody se quedó asombrado porque lo vivió en la muerte de su madre. Es decir, los cuatro, no sé si cuatro o cinco hermanos, experimentaron lo mismo que estaba experimentando su madre. Claro, aquella hipótesis de que no, es que el cerebro, como está a punto de morirse, pues puede fantasear cualquier cosa. Los cuatro o cinco hermanos estaban perfectamente lúcidos, despiertos, sin padecer ninguna enfermedad, y sin embargo experimentaron todos lo mismo.
¿Qué vol dir? O sigui, que van a experimentar el mateix.
Van a experimentar la experiencia cercana a la muerte como si acompañaran a su madre. Los primeros pasos fueron vividos por ellos también. Pero lo curioso es que tampoco es un caso aislado. Raymond Moody, que solía preguntar en sus conferencias, ¿cuántos de ustedes han experimentado una ECM? Dice que un 5% aproximadamente solía levantar la mano. Y cuando empezó a preguntar cuántos habían vivido una experiencia de muerte compartida, dijo que no había gran diferencia, que un 4% aproximadamente de la gente que había en la sala había tenido una experiencia de muerte compartida. Pero claro, volvemos a que el modelo científico, el paradigma cientificista dominante, centrifuga todas las anomalías que no encajan en su visión del mundo. Por eso es tan importante la labor de investigadores en ECMs como Kenneth Ring, como Bruce Grayson, como Pim van Lommel, como el propio Ivan Alexander con su extraordinaria experiencia cercana a la muerte, que están buscando un lenguaje incluso científico, sobre todo a través de la física cuántica, capaz de dar explicación, como decía Manuel Sanz, científica incluso a los fenómenos similares a las ECM.
Sí, la base també seria, segons el doctor Sanz, la consciència no local. Però, esclar, aquí, doctora Comas, si aquí féssim un debat, si organitzéssim un debat entre els seus col·legues de l'àmbit mèdic, doncs ens trobaríem amb dues visions. Unes persones que dirien, no, la consciència és un epifenomen del cervell, per tant, és una activitat del cervell produïda pel cervell, i una altra visió molt més reduïda, és a dir, que la defensarien moltes menys persones, entre elles vostè, que ens dirien, no, la consciència va molt més enllà del nostre cervell, no l'estem, el cervell, com si diguéssim, la copsa, la consciència.
És així. El que és molt important per mi, un veritable científic, és el que no és dogmàtic i no diu no és possible. El que no podem dir no és possible davant de fets, com deia jo abans, que passen a un hospital amb un diagnòstic certer d'aturada cardíaca, amb un registre d'un electrocardiograma de no pressió arterial, de l'electroencefalograma. Tot això és una evidència. No pots negar-la, no pots dir no existeix, però això no va correlacionat amb el que ens han ensenyat a nosaltres a la facultat. Per tant, com no ho podem negar, hem d'esbrinar a veure què passa i ho hem d'estudiar. El que no podem és negar-ho. I jo penso que el científic està en això. Passa i hem de saber què passa. Tu imagina't que fins a relativament poc el cervell s'estudiava quan ja havia mort la persona, perquè no hi havia cap manera d'estudiar-lo amb la persona viva. A través de la física quàntica s'ha fet la ressonància magnètica i és un mitjà que tenim ara per estudiar el cervell en viu, amb el que penses, amb el que sents, amb el que tu vulguis. I això abans no. Per tant, jo penso que potser és que estem fent servir material de diagnòstic inadequat o que ja no correspon, i quan surti la invenció serà una altra cosa. Però és que és lògic, no podem negar-lo.
Tot i així, una ressonància magnètica pot demostrar i ha demostrat que la persona no s'estava inventant. Clar. El que estava dient, que hi havia la prova que realment ho havia viscut o que ho explicava com si ho hagués viscut, no? No pertanyia a la imaginació. I això és ciència, sí.
Això és ciència.
Me venia a la mente el caso de estos buenos intelectuales, científicos ambos y conocidos internacionalmente a principios del siglo XX, a finales del XIX, estoy pensando en William James, psicólogo y filósofo muy conocido, y Frederick Myers, uno de los fundadores de la Sociedad Inglesa de Estudios Psíquicos, que propusieron ya lo que ellos llamaron la teoría del filtro. En la cuestión central de las neurociencias, que es la relación entre el cerebro y la conciencia, ellos empezaron a ver con toda claridad, con todos los fenómenos que la Sociedad de Investigaciones Psíquicas había reunido, que hay muchos fenómenos que se explican mucho mejor con la hipótesis de que el cerebro no es quien produce la conciencia, sino que es un filtro. Pero un filtro que filtra mucho, que reduce una válvula reductora, comentaba alguien, que lo que hace es reducir la cantidad de información y de campos de conciencia-energía que lo que Manuel Sanz ha empezado a llamar también la supraconciencia o la conciencia no local, tomando ese término de la física cuántica también, en realidad la conciencia sería la realidad primordial y no depende para su funcionamiento del cerebro. Cuando se expresa a través de un cerebro, tiene unas características determinadas. Pues esta teoría del filtro, la que muchos de los investigadores de las ECM están recogiendo y desarrollando.
Un nen, llegim a Eres Immortal, el llibre d'en Vicente, un nen de 2 anys i 2 mesos, després de 2 mesos d'haver estat clínicament mort, va dir a la seva mare: quan et mors hi ha un túnel i que hi havia una llum blanca. ¿Els nens tenen més o menys facilitat per una experiència propera a la mort?
Jo crec que hi ha menys casos, però també hi ha dos tipus especialment importants. Un són els dels nens petits i l'altre els dels invidents de naixement. A mi em fa molta gràcia aquesta frase que cito, crec que al començament, d'un dels investigadors que diu: cuando algunos científicos me dicen, pero qué bien ha entendido usted la física cuántica, les digo, pues no hago nada más que explicarles lo que cuentan los niños que han tenido una ECM. Esto es fascinante, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás el lenguaje de la física cuántica sea el más adecuado que tenemos de momento para explicar lo que están viviendo. Y los niños, sin saber la física cuántica, dicen algo que es explicable justamente mediante este lenguaje. I el caso de los invidentes és fascinant, clar.
Totalment, clar. Costa de creure, d'entrada.
Costa.
El psicòleg Rafael Santandreu, en el seu últim llibre, precisament, en els capítols finals, reprodueix el dibuix d'un nen, d'una experiència propera a la mort d'un nen en què va veure àngels. La imatge dels àngels, aquestes presències, hi acostumen a ser o no en les experiències properes a la mort? També potser depèn de les creences de cadascú, no?
Posen, hi ha uns que diuen àngels i hi ha molts que diuen éssers de llum. Jo, parlant de l'experiència que parla en Vicente al seu llibre del nen, tinc un cas d'un nen autista de 18 anys que mai havia parlat. I fa uns mesos li van donar un mètode per posar les lletres i els números. Va dir que ell, quan havia estat mort, va conèixer el seu besavi. va descriure el besavi. El besavi era el pare de la seva àvia. Per tant, l'àvia va reconèixer tot el que el nen va dir. I li van dir, i tu quan vas morir? I el nen va dir, quan em van operar del cor. L'havien operat del cor als 7 mesos. I ell va dir que va sortir del cor, que se'n recorda i que va veure el seu avi. Això fa pocs dies.
És increïble.
Sí.
Això és clar, si seria amb una novel·la o una pel·lícula, seria inversemblant.
Sí.
Però estem parlant de la realitat.
Sí, sí.
Claro, fíjate cómo cuestiona toda la concepción del ser humano que se tiene científicamente. 7 meses, ha dicho, pero hombre, esto es imposible, ¿no? ¿Cómo va a pensar, a saber, a experimentar? Pero claro, es que si la conciencia y la mente no dependen enteramente del cerebro, no importa la edad. Y a los 7 meses, cuando tiene la experiencia cercana a la muerte, está con su conciencia y su mente individual en funcionamiento, y por eso lo registra y luego puede explicarlo.
Aquesta consciència, i ara enllacem també amb una altra de les parts del llibre, és la mateixa que la d'una vida passada, en el supòsit de que hi hagués vides passades, i aquí, per tant, entrem a la reencarnació. Els 7 mesos seria la mateixa consciència que en una vida anterior la persona podia tenir 80 anys? La consciència seria la mateixa? És això el que es reencarna?
Des de mi punt de vista, sí. Aquí, si se me permite una ligera inmersión en las tradiciones orientales, pues están aquellos que dicen, no, el ego está muy unido a lo material y al cerebro, el propio doctor Sanz, y lo que hay después es ya la conciencia universal, la supraconciencia. Desde mi punto de vista, la otra opción es que somos ambas cosas. Es decir, hay una conciencia individual, a mí me gusta decir un sujeto autoconsciente, un alma, si se quiere, que es el mismo, la misma, a lo largo de muchas encarnaciones. Y efectivamente esto nos lleva, aunque algunos todavía frunzan el ceño más, a la relación que hay con las experiencias de recuerdos, por ejemplo, de niños, en el caso de Ian Stevenson y tantos otros, de recuerdos de vidas anteriores. Por tanto, está estrechamente relacionado desde mi punto de vista.
Amb la reencarnació.
Amb la reencarnació, y sería la mateixa consciència individual. Es como el hilo del collar que reúne las distintas perlas, las ensarta, y cada una de las perlas es cada una de nuestras vidas.
Sí, la consciència individual és la que reencarna, i això sí, hi hauria el que el doctor Sanz diu, una supraconsciència, que és un altre nivell.
Que de alguna manera podemos conectar con ella, si se quiere decir así. Y para los más radicales, no solo es que podamos conectar con ella, sino que en la dimensión más profunda de nuestro ser somos ella también.
Què en pensa la doctora Luján Comas de la reencarnació en general? La contempla aquesta hipòtesi?
Sí, sí, la contemplo totalment perquè em sembla molt injust una única vida, amb 5 anys, 10 anys, 100 anys, tant se val, i que no tinguis, si t'has equivocat, i sempre ens equivoquem, si t'has equivocat, no tinguis oportunitat de solucionar-lo, no? I per què tu has nascut aquí i tens aquesta sort i un altre neix a un país subdesarrollat o en guerra? Ja està. És l'oportunitat de totes les teves vides, de tota la vida eterna, no em sembla just, no? Llavors, jo crec que això del collar és molt significatiu. Cada vida és una perla d'aquest collar i tu vas adquirint consciència. I no recordar la vida anterior també és important per poder-te centrar
en aquesta.
En aquesta.
És un descans, eh?
Seria tremendo, seria horrorós, horrorós.
Sí. No, i tots els papers de l'au que hem fet. Però esclar, estem tal i com ha parlat la doctora Comas, està parlant com d'un anhel, no?, d'una esperança, d'una creença, i el doctor Vicente Merlo en parla sempre des dels fets, com si ell, quan em parla de la reencarnació ja fa molts anys, aquí a l'Ofici de Viure, sempre n'ha parlat com si dos i dos fan quatre, o sigui, com si fos un fet, no una creença.
Fíjate que aquí ocurre lo mismo que decíamos con otros de los pasos. No solo es que algunos, en su visión retrospectiva, puedan ver distintas vidas, no solo una, sino que el estudio de las vidas anteriores cada vez abunda más también. He puesto el caso de Ian Stevenson porque es el autor imprescindible para los más escépticos, porque él mismo tenía una mente científica muy analítica, era psiquiatra también. Pero si uno mira hacia el campo más delicado, más polémico, no estoy diciendo que todo tenga que ser real, pero de lo que se conoce como terapias de vidas anteriores, aquí tenemos decenas de miles de personas que afirman recordar vidas anteriores. Repito que desde el punto de vista más riguroso no estoy diciendo, el primero que dice que recuerda una vida anterior es cierto. No, pero que tantísimos miles de personas lo afirmen, yo creo que merece la pena dedicarle un estudio un poco más serio.
Si van para un problema que tenían, se soluciona. Sí, y això és evident. Deixa de tenir-ho.
El poder terapéutico sanador del recuerdo de vidas anteriores, que no sería más que la aplicación del lema freudiano de hacer consciente lo inconsciente, al recordar el trauma de una vida anterior, se sana el problema que había intentado ser tratado por las, todas las psicologías existentes, conductista, cognitivista, humanista y las que sean. Sí. Entonces, claro, esto también nos dice algo pasa aquí.
Yo recuerdo que vaig tenir l'ocasió d'entrevistar en Brian Weiss, aquest famós psiquiatre nord-americà, que també les va veure de tots colors quan va començar a explicar tot aquest fenomen que ell no entenia, no?, de pacients que li explicaven. I recordo també haver vist el cas d'un senyor que també tenia un dolor que no s'havia explicat d'on li venia aquest dolor, va recordar que en una vida anterior havia sigut una maleta que li havia caigut d'un tren al turmell, i el fet de recordar-ho va fer que s'esveís el dolor, que deixés de desaparèixer el dolor. Independentment que aquesta persona creiés o no en les vides passades, el dolor ja no hi era.
Exacte.
Això és veritat.
Angie Carmelo. Saber que no morirem i viure en consonància amb això és transformador i ens potencia.
Diu en Vicente Merlo a Eres Immortal: a mi sempre m'ha cridat l'atenció que quan parlem de reencarnació considerem que és una qüestió hindú, budista, d'Orient, però els fonaments de la nostra cultura occidental s'oblida moltíssim. Per exemple, els pitagòrics, Plató... No s'entén Plató, dius Vicente, sense la idea de la reencarnació.
Efectivament. Tota la filosofia de Plató, su teoría del conocimiento, por ejemplo, se basa en la idea de que conocer es recordar. Y toda la famosa teoría de las ideas está presuponiendo que hemos preexistido, hemos existido fuera del cuerpo, en lo que es el hogar natal del alma, y desde ahí estamos contemplando las verdades de las cosas, lo que Platón llamaba las ideas eternas. Es decir, que la antropología de Platón, como decíamos antes, a mí me encanta la definición de filosofía que da Platón, que dice que es ejercitarse en morir. Cuando uno lo lee, dice, caramba, ¿pero esto qué quiere decir? Pues claro, si lo que nosotros llamamos morir o el muerto se ha liberado del filtro cerebral y del cuerpo y ha pasado al plano espiritual, digamos, y desde allí está conociendo las verdades de las cosas, eso es lo que pretende el filósofo. Luego, ejercitarse en morir puede traducirse como cultivar el estado de conciencia característico de aquel que ya no tiene que pasar por el filtro del cerebro y de su mente condicionada para conocer cómo son las cosas.
A partir de la vostra experiència, doctora Comas, i de tota la recerca que heu fet durant aquests últims anys, les persones que han viscut una experiència propera a la mort, és a dir, que han estat mortes clínicament i després han pogut reviure, han viscut la mort com un alliberament? Estem generalitzant, hi ha persones que no, suposo, però en general podríem dir que sí?
Jo diria que sí. Que es pot generalitzar.
Que es pot generalitzar.
Jo diria que sí. I que se'n va la por a la mort. I que canvien de valors, canvien de vida. I això és que dius, com... És que cap teràpia, que és el que dèiem de les teràpies, cap teràpia pot aconseguir els canvis tan, tan llargs d'aquesta gent que ha tingut una FM, una EPM. No es pot mesurar. Sí, es pot mesurar, per suposat, i no es pot explicar, però però passa.
També moltes persones es divorcien després d'una experiència propera a la mort, Vicente.
Sí, esto siempre llama mucho la atención porque realmente... Primero, tenemos estadísticas bastante completas de investigadores distintos y en algunos casos llega a decirse que hasta un 70%. ¿Cómo es posible esto? Pues porque la experiencia es tan radicalmente transformadora que la persona deja de ser como era. Como decía muy bien la doctora Comas, los valores cambian por completo. Se despierta una empatía y una compasión hacia los seres humanos, pero también hacia los animales y hacia la naturaleza. Se despiertan nuevas facultades de conocimiento que hasta entonces no se tenía, un porcentaje bastante elevado. Entonces, claro, la pareja se encuentra con que ya no es la persona de la que yo me había enamorado, y viceversa. Con lo cual, no es de extrañar que tras una transformación tan profunda, pues la lógica de las cosas lleven a una separación porque se están viviendo mundos distintos.
Al llibre, doctora Comas, Existe la muerte, amb interrogant, vosaltres vau escriure: la mort és la continuïtat de la consciència alliberada de la matèria, quan aquesta experiència específica que ha permès l'aprenentatge arriba a la seva fi. Tot això ratifica que no som un cos, dieu, amb una dimensió espiritual, sinó la força vital que dona vida al cos. Ho continueu subscrivint?
Per suposat, però jo crec que això tothom ho pot subscriure, no? Quan tu estàs al costat d'una persona i en aquell moment mor, tu veus, és molt evident que ja no hi és allà. Que la persona que hi havia dos segons abans ja no hi és. I és un cos buit, és una carcassa, no hi ha ningú, no hi ha vida. I és el mateix d'uns segons abans. És molt evident.
I cada cop trobeu més gent que...
Sí, sí, però és que això...
Viu més naturalitat.
Això ho veuen, t'ho diuen els nens. T'ho diuen gent que no ha passat per una universitat, ni en sap, ni coneix. I és evident, és estar a nivell popular, perquè l'amor ens passa a tots. I tothom en algun moment veurà la mort d'algú, a més de la seva.
No, com, això ja no ho he entès. O sigui, que veurem... Està dient, doctora Comas, que veurem la pròpia mort?
Sí, sí, sí. La vida és un camí de preparació per a aquesta mort. És el moment, per mi, més important de la vida. I com visquem, morirem. O sigui que es tracta de no apenedir-te en el moment de la mort de coses que no has fet, de pors, de deixar de viure. És viure. És gaudir, és agrair.
Sí, però m'havia semblat entendre amb aquest veure la pròpia mort, no? Que estàvem parlant, de fet, del que els passa a moltes persones, sí, que tenen aquesta experiència propera a la mort, no? Que veuen el que passa al seu voltant des d'un altre pla.
És que clar que jo penso que si tu et prepares, ho aconsegueixes. Per això dic que és el moment més important. I també a tots ens toca la mort dels pares, d'un germà, d'un amic. Tots estem envoltats de mort.
I encara continua sent un tabú, però cada cop menys, en part gràcies a tot el que estem veient a partir d'aquestes experiències, sí, properes a la mort i tantes persones que van explicant el que es va passar durant un procés de, sí, mort clínica. Aquí, en l'Ofici de Viure, el que fem és sembrar el nostre petit gra de sorra per tal de contribuir a que la mort, efectivament, deixi de ser un tabú, no? I que a perdre la por de la mort. No? Això, aquest missatge suposo que el subscrius, Vicente, que és tan important a la nostra societat, perdre la por, perdre aquesta por tan gran.
Por supuesto, lo suscribo y me gustaría insistir en que lo más importante de las narraciones de las ECM no es tanto el que pensemos que mira, quizás en algún momento en el futuro lo viviré, sino que están mostrándonos qué es un ser humano y cómo es la realidad, y por tanto que nos están mostrando lo que somos y lo que podemos llegar a vivir aquí y ahora, aunque estemos encarnados, que no es excluyente. Pero claro, como nos resulta tan difícil, a algunos se les da el regalo de que puedan vivirlo y de ahí, a partir de ahí, transformar sus vidas. Pero si lo que nos muestra fundamentalmente es que hay algo en nosotros que es inmortal, no podríamos experimentarlo aquí y ahora. ¿Cómo? Dejando de identificarnos con aquello que sí que es mortal, con aquello que cambia constantemente. No podemos descubrir léase a través de la meditación o a través de otros medios cualesquiera, poder experimentar que somos ese ser de luz que ven no solo en los otros, sino en ellos mismos, y que somos ese sujeto autoconsciente que es independiente, porque mi mente puede llegar a pararse y no atender a los sentidos, a la información que nos llega por los sentidos físicos, y sin embargo estar conscientes de esa presencia que nos constituye esencialmente, que es lo que experimentan en la ECM.
No cal esperar morir per alliberar-nos.
Ah, clar. El Jivan Mukta en la tradición hindú es el liberado en vida. Es el que está viviendo con plena libertad porque ya no se identifica con lo que en realidad son vestiduras que cubren la joya de valor incalculable que es nuestra alma y son los instrumentos a través de los cuales nos estamos expresando aquí, pero no nuestra esencia personal.
Sí. Podem començar, doncs, tal com s'ha dit aquí, doncs, potser no donant tanta importància a coses que no la tenen en el nostre dia a dia. Això la doctora Comas també ho ha... des de fa anys, no? Intenta practicar-ho en primera persona. I com ho porta,
totalment,
doctora?
Bé, molt bé. Cada dia millor i més fàcil, no?
Sí, no?
Sí.
Coses que abans era motiu de preocupació, ara
sí,
ja
sí,
no,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. I és com t'alliberes, ets més lleugera, et canvia la vida. És que el filtre que deia en Vicente abans, aquest filtre del nostre cervell, són les creences, són tants tabús i tantes... tota aquesta consciència no arriba a nosaltres, sinó que agafem únicament el que ressona a nosaltres. I llavors sempre és el mateix. En lloc de deixar fluir a les ECMs no hi ha filtre. És consciència.
Abans parlava, doctora, d'un estat alterat de consciència, però potser no és alterat, no? O sigui, potser...
És alterat en quant a el que nosaltres coneixem aquí.
D'acord.
Alterat.
No, potser l'estat alterat és el nostre dia a dia.
L'alterat és aquest, sí.
Sí, sí, tens raó.
Són la doctora Luján Comas, autora juntament amb Angie Carmelo en el seu dia d'Existe la Muerte, amb Interrogant. El van presentar ja fa anys aquí a l'Ofici de Viure i avui hem presentat aquest Eres Immortal de Vicente Merlo que ha publicat a Sigla Antana amb pròleg de la mateixa doctora Luján Comas. Senyora, senyor, ha estat un plaer. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
D'aquí uns instants, Sergi Torres, a l'Ofici de Viure.
Gràcies, Gaspar.
Parlant de les experiències properes a la mort i de la mort, alguna idea que creguis que val la pena compartir, amb el benentès que ens queden 3 minuts i 10 segons? O sigui, parlar de la mort en 3 minuts i 10 segons hauria de ser un pecat mortal, eh? Sí.
Però fixa't que és justament el contrari, i això és el que volia expressar, és gràcies. Gràcies per tractar aquest tema. És una assignatura pendent a la nostra cultura. Encara patim massa aquesta pèrdua perquè no entenem la mort, no coneixem què és el que hi ha més enllà, encara veiem la consciència molt localitzada en el cervell, ens hem atrevit a veure que no és local la consciència, i per tant, moltes gràcies per oferir un espai, com a mínim, per poder plantejar nous horitzons respecte al que donem percebut de què és com és, perquè sí que és veritat que experimentem una pèrdua, però més enllà de la pèrdua, què hi ha? I aquest plantejament, el poder-ho posar públicament i poder reflexionar sobre aquestes falses veritats, és molt sa, dona vida, Així que moltes gràcies.
Moltes gràcies a les persones que esteu contribuint a que perdem, com dèiem abans, una mica la por de la mort, no? Aquest és l'altre problema, no? La por. Hi estàs d'acord?
Sí, encara no ens hem donat compte de que la mort no és com la vivim, sinó que el que vivim és com nosaltres la pensem a la mort. I aquest repensar-la implica obrir-nos a noves perspectives, obrir-nos a entendre la mort des d'un espai més essencial. I això passa a vegades per la mort d'un ser estimat, que ens porta a aquesta reflexió i ens porta a una connexió més subtil i profunda amb aquella persona.
Que això, tal com tu apuntaves, no implica que evitem el dolor. El dolor,
exacte,
hi serà.
Exacte.
I s'han de fer els processos de dol, etc.
Exacte, dins d'un procés natural. El problema és que si entenem la mort d'una manera fixa, que no és veritat, dificulta aquests processos naturals de dol.
O sigui, vols dir que a vegades potser els allarguem molt?
Sí, perquè no els aprofitem per redescobrir què és la mort en realitat, que ens permetria sortir del dol molt abans i trobar una manera d'estimar la persona que hem perdut des d'una altra dimensió més àmplia de la connexió, de la relació. La relació no es talla amb la mort. Llavors, transformar aquell amor per aquella persona en dolor no tindria sentit d'entrada.
Aquest és un gran titular, Sergi? La relació no es talla amb la mort.
Exacte.
Clar, i continua havent amor.
Exacte, però aquí, depèn de com jo em sento amb aquella persona, transformaré l'amor en dolor o el seguiré explorant i expandint noves formes d'estimar aquella persona que no puc abraçar físicament.
Sergi, espero que en continuem parlant un altre dia.
Gràcies,
perquè
Gaspar.
El tema dona,
sí,
per molt. Gràcies. Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Fins aviat, una abraçada.